I una cosa queda clara, els diners preocupen, la situació econòmica preocupa, preocupa a tots els representants polítics, siguin del color que sigui, però òbviament amb tarannàs diferents, des dels que diuen que sobre nostre hi ha una rèmora que la feina serà poder-la aixugar, fins a aquells que diuen que tot això forma part, com els dèiem en més d'una ocasió, d'aquella intenció de fer coses i que tot plegat en el futur es trobarà la fórmula per poder anar resolent aquestes qüestions. Per tant, sobre la taula, la qüestió de l'economia, a les portes també de l'elaboració del pressupost per l'any que ve, segurament serà un dels temes d'aquest que bé, flotaran sobre els propers plens municipals. Jordi Baget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Com portem els diners?
Bueno, bé.
Millor que fa mesos?
Sí, millor que sí? Fa mesos. Home, la veritat és que tot això va haver un sotrac l'any 2007, després el 2008 la situació va ser molt complicada perquè lògicament no només hi havia una problemàtica dintre de l'Ajuntament econòmica per aquest estrès que sempre hem dit de fer coses, sinó que s'hi afegia la crisi econòmica i això ens feia trontollar moltes coses. Però en aquest moment hi ha un pla de sanejament, i un pla de sanejament aprovat per 4 anys que si nosaltres el complim, doncs, lògicament donarà la solució al que tots volem, no? Una solució de redreçar les comptes municipals, malgrat encara que redrecin, seran les comptes municipals molt més complexes i diferents a una època que hem viscut tots d'un món diferent en el que ens aboquem i el futur ens prepara.
Des de dalt de tot, el problema és trobar capital? O el problema és pagar els deutes?
Jo no sé, suposo que també ho esteu llegint als diaris, no? O sigui, el tema és la liquidesa, no és
el dia a dia.
El dia a dia és la complexitat, no? No hi ha diners en el món, almenys a Europa, o almenys a Espanya, almenys al voltant nostre, perquè quan tu vas a demanar diners, perquè el pla de sanejament et permet demanar uns diners per fer una sèrie de coses, que està així previst, et dones compte de que els bancs o les caixes pues no et donen els diners, no volen donar diners perquè o no en tenen, jo crec que és que no en tenen, no? O estan molt cauts en donar diners perquè pues, no hi hagi uns problemes al futur. El que sí que és cert que aquest és el problema més greu, perquè això significa una roda que lògicament pues, els proveïdors cobren molt més tard, les coses que l'Ajuntament ha de fer pues, no les pot fer amb la celeritat que hauria de fer-les, i el que estem és intentant, doncs, el que es diu la tresoreria, equilibrar-la, que és el més complicat en aquest moment, no és tant el pressupost, sinó que és la liquidesa, la falta de diners.
Per dir-ho d'una forma molt fàcil, l'Ajuntament se l'està menjant el dia a dia, per dir-ho
d'una
manera.
Sí, el dia a dia. Sí, perquè hem d'entendre que quan tu tens uns ingressos, que a més venien uns ingressos variables, sobretot per les llicències d'obres i per alguna qüestió més, que era la pròpia activitat econòmica, el dia a dia es basava precisament en aquests variables, no? I aquests variables, quan desapareixen, i aquest dia a dia el cost puja, perquè tot està pujant, encara que no ho sembli, les coses estan més complicades, lògicament hi ha un desequilibri, és que això és de sumar i restar, és tan fàcil com això. Aquest desequilibri en el dia a dia fa que ens costi molt, doncs, que superar i cada dia poder aconseguir que el manteniment, les coses que ordinàriament estem fent en l'Ajuntament, doncs puguin funcionar. Malgrat això, les coses s'estan reajustant, perquè també les pròpies empreses els hi passa el mateix, o sigui, no és un problema només nostre, la pròpia empresa també s'està reajustant a tota aquesta situació de que falta diners per poder pagar amb rapidesa, i també que tothom li està dient a les empreses que hem de baixar, perquè tot el món, i recordaré una frase d'un economista, va dir el món s'ha de primar un 16%, bueno, doncs igual a nosaltres ens toca un 20 i a algú li toca un 12, però que aquest 16%, segons aquest Premi Nobel, doncs tothom l'està tirant enrere i tots estem fent esforços i esforços a aconseguir ajustar això, que quan serà? Doncs jo no ho sé quan serà a nivell internacional o a nivell social, però que l'Ajuntament dintre de 4 anys, si compleix amb el pla de sanejament, té equilibrades els seus comptes. I estem treballant per això.
No és el primer pla de sanejament de l'Ajuntament?
No. L'Ajuntament ha tingut diversos.
I us ho pregunto per tots aquells que ens puguin escoltar, dir, escolti'm, doncs els anteriors, exactament per què han servit?
Sí, no. A veure, el del 2000 és curiós, hi ha hagut diversos plans de sanejament, i no només aquestes legislatures en les que he sigut alcalde, n'hi ha hagut de plans de sanejament, Sí, va haver un pla de sanejament, quan vam arribar nosaltres vam tindre que fer un pla de sanejament. Curiós, no? Quan diuen, és que les comptes estaven a bé abans, doncs ens van obligar a fer un pla de sanejament. Vol dir que quan vam entrar, les comptes no devien estar tan bé si realment la Generalitat ens va obligar a fer un pla de sanejament. que vam aprovar el 2004. Nosaltres vam entrar el 2003 i a l'octubre del 2003 jo vaig anar a la Generalitat amb l'interventor i ens van dir, ens van obligar a fer un pla de sanejament. Vol dir que no estaven tan bé les comptes com algú vol pretendre que dir, perquè si no, no haguéssim tingut que fer un pla de sanejament. Nosaltres, el pla de sanejament, fins, perdó, fins al 2007, que eren també 2004, 2005, 2006, 2007, són per 4 anys, el vam complir. El vam complir. Però què va passar? El 2007 es vam desviar amb la quantitat d'inversions que es van fer i es van tancar i va entrar la crisi i hem tingut que fer un altre pla de sanejament.
Aquell plantejament pel 2007, per tant, va ser l'any més complicat o el plantejament no sé si dir equivocat?
No, equivocat no. El que passa que potser les conseqüències, la suma de les conseqüències de lo que significava això, sempre jo explicaré que el 2007 nosaltres tenim una reunió de govern molt sèria, passades les eleccions, en la que nosaltres veiem la desviació, sobretot la desviació de les inversions. O sigui, quan tu fas, ara no diré la xifra, però molts milions d'inversió i hi ha una desviació d'un 10% de promig, lògicament això se'n va... Si tu fas una inversió d'un milió d'euros i és un 10%, són 100.000 euros. Però si tu fas 10 milions d'euros ja és un milió d'euros. Si fas 20 milions són 2 milions d'euros. Aquesta desviació que és provocada per la quantitat d'inversions que es fa perquè hi havia una necessitat de tindre molts equipaments i moltes inversions, lògicament aquestes inversions provoquen que el 2007 nosaltres ens assentem i sense pensar que hi vindria una crisi, perquè no teníem ni idea, nosaltres ja fem un plantejament de dir, bueno, va, doncs vinga, farem això, això i això. Però bueno, a l'octubre del 2007 ja veiem que les coses han canviat i el 2008 ja veiem que això ens dona un tomb claríssimament que ja hem de canviar absolutament el nostre plantejament. I a més, no som capaços, perquè és així, d'entendre el que està passant i canviar-ho ràpidament. Necessitem un o dos anys per dir, bueno, què ha passat i com funcionem i com ho estudiem i com ho fem fins que fem el pla de sanejament, que és el full de ruta per 4 anys. Per això, quan has parlat del pressupost, és que el pressupost ja està fet. Per sort, el pressupost ja està fet. S'ajustarà una miqueta, eh? Però el pressupost està aprovat perquè hem aprovat 4 anys de pressupostos per seguir aquesta full de ruta per aconseguir equilibrar les comptes de l'Ajuntament.
Aquest full de ruta finalitza?
El 2013. Tinc que comptar. Vam aprovar-ho el 2010, hem aprovat el març del 2010, 2010, 2011, 2012, 2013.
Per tant, implica no només els que ara estan al govern, sinó a qui estigui.
Totalment. És que si no, bueno, no és, lògicament, tots els regidors hem de ser responsables del que hem aprovat en ple de l'Ajuntament. Siguem del color que siguem, això és ser responsabilitat política.
De tota manera, convindreu segurament amb més d'un qui ens està escoltant que un pot ser corresponsable, òbviament, pel fet de ser càrrec públic i de formar part d'una institució, i un altre pot dir, home, jo m'haig de fer responsable d'algunes decisions que en el seu dia jo podria entendre que no van ser adequades i que ens han portat en part a la situació en la qual estem.
Jo crec que no has de ser responsable d'aquestes decisions sempre i quan no s'hagin aprovat per un ple de l'Ajuntament, o no hagis assumit. Home, jo he sigut molt responsable de moltes coses que em vaig trobar i sóc alcalde de Sitges, no sóc alcalde del Partit Socialista. I lògicament, malgrat alguna decisió jo no la vaig prendre, però lògicament, ostres, el que no puc fer és dir, no, com que jo no la vaig prendre, això que no m'agrada, vale, puc dir que jo no ho hagués fet així, que no m'agrada, però jo he de ser responsable d'una decisió que pres un altre alcalde o un ple.
Suposo que no us deu agradar massa tocar el cadastre. Però no hi ha cap altra sortida?
No hi ha una altra sortida.
Segur?
A veure...
Preguntem, jo... A partir del que hem escoltat en aquesta taula de gent que ens diu que hi ha altres sortides i de gent que ens diu que no hi ha cap altra sortida...
Bé. Jo crec que tocar el cadastre s'haurà de tocar. Quan es vulgui tocar és una altra cosa, però s'haurà de tocar perquè hi ha dues raons per tocar-la. Una, perquè és que el nostre patrimoni, des de l'any 94, o 93-94, que va ser l'última revisió del cadastre, no s'ha revisat més. D'alguna manera, si tu ets responsable en una societat i el teu patrimoni ha canviat de valor, també has de... Lògicament s'ha de veure quin valor té ara, no? Perquè no, jo crec que no és solidari dir no, a mi que no me'l toquin perquè que no vull pagar. Bé, tots tenim clar que no volem pagar més. Això ja ho tinc clar, eh? Però hem de ser conscients que el cadastre, els nostres patrimonis, pugen de valor o baixen. Jo no dic què. I això s'ha de revisar perquè, lògicament, tu pagaràs a la societat i els impostos segons el teu patrimoni. I l'altre és perquè la llei diu que cada 10 anys s'ha de revisar. Ho diu la llei. Llavors, a veure, podem dir que ens volem passar la llei, és igual. Podem dir que no volem revisar-lo perquè no ens volem que pagui. Volem dir que no el revisarem perquè es votin. Bueno, podem dir tot això, no cap problema. Però jo crec que algun dia o altre s'ha de revisar aquest cadastre, només faltaria. És que no seria lògic dir no el revisem mai el nostre patrimoni, no el revisem, no. I per què no l'hem de revisar? Que poden haver-hi altres fórmules, jo no dic que no, perquè lògicament tothom pot tindre solucions a moltes coses, però que el cadastre algun dia s'ha de revisar, això que ningú digui que no es revisarà, perquè llavors aquell que diu que no dirà que és culpa de... és que ho hem de revisar perquè ens ho hem trobat així. No, la llei diu que s'ha de revisar i a més algun dia s'haurà de revisar.
Paradoxes de la vida, però l'Estat segurament li vindrà més de gust en revisar el cadastre de Sitges que no plantejar el finançament dels municipis turístics entre els quals hi ha Sitges, per exemple.
Sí. Bueno, aquest és un altre debat important. Un dels grans problemes que tenim, sense oblidar que el cadastre s'ha de revisar per llei i el cadastre s'ha de revisar algun dia...
I una hipòtesi a partir d'això.
Sí.
Insinueu d'alguna manera a partir d'aquest argument que la revisió cadastral no sempre pot implicar un augment d'impost?
Podria... Imagina que el teu patrimoni hagi baixat per alguna cosa, no sé, el bé immoble aquest que té el cadastral, no, jo he dit, no vol dir ara que tothom digui, mira que bé, no? Però l'únic que fa el cadastre és revisar el valor del teu patrimoni immoble. Jo no sé si va a la baixa o la puja. Normalment puja, eh?
Normalment puja.
Però fixeu-vos una cosa,
eh? Perquè si no, no se sol·licitaria des d'un ajuntament la revisió del cadastre,
molt probablement. Sí, però fixa't que és molt millor revisar-lo ara, que està a la baixa, els patrimonis, que no fa 5 anys, a lo millor. Perquè fa 5 anys el valor catastral de les coses era enorme, perquè clar, estava en un món que el patrimoni estava pujant de valor en aquest moment, per desgràcia, per molta gent, els nostres patrimonis estan perdent valor, entre cometes, no? No sé fins quin punt perden molt o poc, però bueno, una revisió catastral en aquest moment potser és més lògica per tots que no passa en un moment de gran valor que del patrimoni.
I és millor després de les eleccions o abans?
Mira, jo crec que s'ha de fer quan toca. Això, la gent s'enfadarà igualment, sigui abans o després de les eleccions. Jo dic que es farà. Nosaltres ho tenim clar que l'hem de fer. El valor catastral i el pla sanejament hi és. Hi ha la taxa d'escombraries, la revisió d'una taxa d'escombraries, perquè tenim un problema nosaltres com a ajuntament i com a poble que d'alguna manera hem augmentat el pressupost de la recollida d'escombraries quasi amb 3 vegades més del que es pagava, però lògicament això ho ha assumit el propi IBI i al final l'IBI no s'estira, o sigui, si tu pagues un euro d'IBI i vas ficant-hi coses, al final, bueno, aquí tenim un problema greu, no? O sigui, no només aquí hem de fer una gestió de millor gestió, sinó que hem d'augmentar els ingressos, aquells ingressos que hem perdut amb les llicències d'obres. Perdó, i que les llicències d'obres tardaran, per lo que jo tinc entès, anys en tornar a ser un ingrés. I, a més, hem de recordar que no hem de caure en el mateix error que aquests variables serveixin per l'ordinari. Aquesta és una gran lliçó, no? Jo sempre penso que has d'aprendre alguna cosa, i espero que aprenguin aquells que realment tornin a governar en algun moment.
Que la despesa diària de l'Ajuntament no depengui...
La despesa diària no ha de dependre de variables. Però clar, això vol dir que els fixes són impostos, no hi ha res més. Vale? Però clar, si tu, de la despesa d'un ajuntament, i de més en un poble com el nostre, que has parlat d'un municipi turístic, i singular, perquè clar, nosaltres li sumem 3 variables. Una és l'ordinari, que és mantenir el poble amb un nivell de qualitat ordinari, però a més hi sumem el que som un municipi turístic, vol dir que hem de fer una sèrie de qüestions que no han de fer altres, o hem de gastar una sèrie de diners en coses que altres ajuntaments no han de fer, o som singulars, perquè aquesta paraula singular, que ens agrada molt, té un preu, entre cometes, té un preu, no? O sigui, lògicament, les nostres platges costen més d'un milió d'euros, mantenir-les, no? Aquelles persones que venen d'altres poblacions, que de l'interior, a disfrutar de les nostres platges, no aporten. Ho aportem tots els sitgetans, això, perquè a més ho aportem perquè ens agrada, perquè les volem tindre netes, perquè volem que siguin les millors, volem tindre la ISO, i a més volem que els turistes no ens diguin, escolti, aquestes platges no vindrem més, no? Perquè els llocs de treball depenen d'això. Clar, aquest milió d'euros hi ha una població darrere que no el té, diu Sant Pere de Ribes, per exemple, no necessita posar un milió d'euros per les platges. i en canvi venen a disfrutar i benvinguts siguin sempre de les nostres platges. O sigui que tenim unes condicionants, tenim una ràtio de policies de 3, i pico, i si ho mireu, només Lloret, Salou, Sitges, o sigui, aquest, doncs els altres tenen ràtios de 1, tots aquests costos que estem reclamant fa temps, semblava que ara teníem la solució i entre la crisi i l'Estat ens ha dit que ens esperem una altra vegada.
Quantes persones dins aquesta llista de costos, dins d'aquesta llista de càrregues, es poden retreure que la maquinària municipal s'ha dimensionat d'una forma exagerada?
No és veritat que s'hagi dimensionat. No és veritat. La veritat és que després d'un anàlisi sobre aquesta situació, la ràtio habitant empleat públic de Sitges és menor ara que fa 8 anys.
És a dir, el percentatge de treballadors municipals per persones empadronades a Sitges ha disminuït?
Ha disminuït. I això és molt fàcil de fer, és molt senzill. Agafes els empadronats, agafes els empleats públics que hi ha, agafes els empadronats de fa 8 anys i agafes els empleats públics i veuràs, i això són dades oficials de la Secretaria i de Recursos Humans i del Padró, i ho lligues i el ràtio és curiós, és menor. Vol dir que no hem ampliat com a ràtio, a part la dimensió és una mica més, però no hem ampliat. El que sí que és cert és el capítol 1 sí que s'ha ampliat, però el capítol 1 s'ha ampliat per què? Perquè hi ha hagut una valoració de llocs de treball, perquè hi ha hagut un increment amb algunes aportacions en quant a temes de convenis, o també perquè hi ha hagut una sèrie de regidors amb exclusiva que han estat treballant i no estaven. O sigui, en realitat, no, és una cosa que a més a mi em va preocupar quan hi havia un debat sobre això i vaig fer aquest anàlisi, perquè vaig dir, home, jo no tinc la sensació aquesta. Ara, sí és cert que el capítol 1 és el que s'ha de rebaixar, però no l'empleat públic.
És cert, però, que existeix aquesta sensació?
Sí.
A peu
jo
de
també
carrer.
La tenia, fins que no vaig fer un número. Sí, jo també la tenia, de dir, ostres...
Existia aquí, i a la qual s'hi va afegir el debat de la professionalització.
Sí,
i de,
sí. A veure, nosaltres, quan més professionals siguem, més ben formats estiguem, millor. Això a tot qualsevol institució i com a persona. Quanta més productivitat fem, quanta més rentabilitat tinguem amb els nostres treballadors, millor. Però sí que és cert que aquesta sensació que... No, és que aquí hi ha molta gent. Bueno, molta gent. A veure... Primer ho analitzem com a ràtios, si és que realment aquí s'ha incrementat molt. I aquest anàlisi fa veure que l'increment és mínim amb a ràtio, com a ràtio. Vale? I el poble, a més, siguem conscients, en 8 anys, bueno, en 8, potser en 10 anys, ha crescut molt. En 10 anys aquest poble ha crescut quasi, jo diria, a 5.000 o 6.000 persones més. Això significa més serveis, significa més atenció per part de les administracions. I ja no diguem, des de l'any 95 el que ha crescut, que s'ha duplicat el poble de Sitges. Si s'ha duplicat, i l'any 95 teníem 300 treballadors, i ara en tenim 440 o 400 algú, bueno, doncs, escolta, potser si en quasi 20 anys, que farem el 2015, bueno, potser és lògic que s'hagi incrementat 60 persones. És que té una lògica. Ara, sí que és cert que ara en aquests moments, tot això el que hem de provocar és que realment la gent sigui més productiva, que no podem ampliar la plantilla més, lògicament hem de fer com fan les empreses tot arreu, i hem de trobar solucions a les demandes del poble de Sitges amb aquests números i tirar endavant.
Molts dels responsables dels grups de l'oposició que han passat per aquesta taula continuen considerant que des del punt de vista de càrrecs públics o càrrecs de confiança, etcètera, etcètera, s'ha d'apretar més el cinturó.
Sí, no, i està claríssim. I a més, a veure, en aquest moment jo vaig posar sobre la taula un pla marc fins al 2015, un acord, per posar sobre la taula tota una sèrie de temes que ajudarien a la sostenibilitat de l'Ajuntament de Sitges. Jo crec que Sitges ara passa per tres grans reptes. Un és, el primer, mantenir aquesta qualitat de vida que tenim, difícil i complexa, perquè no només és un problema de mantindre-la des de l'Ajuntament, sinó personalment, i sabem tots que cadascú pot entendre la qualitat de vida d'una manera, també és molt subjectiva a vegades, però entenem qualitat de vida, que les escoles estiguin en funcionament bé, que tinguin que els temes dels serveis més primaris funcionin bé i que l'Ajuntament doni un servei de manteniment correcte. L'altre gran és la competitivitat. Aquest és un tema molt complex, perquè un poble sense llocs de treball, un poble sense prosperitat econòmica, un poble que es va apagant econòmicament, merma la seva qualitat de vida, segur. I, a més, el poble de Sitges sempre necessita d'aquest equilibri entre activitat econòmica i ciutadania, perquè tenim molts empresaris i molts llocs de treball. I, a més, ens agradaria, a més, que quan més gent treballa a Sitges, millor, en aquest tema. I aquest és un... I, a més, com he dit, hem de lluitar per la competitivitat. I l'altra és la sostenibilitat de l'Ajuntament. O sigui, aquests tres reptes són bàsics. I això portaria una sostenibilitat d'aquí a 10 anys, o sigui, durant 10 anys, de dir, bueno, tenim un poble que, carai, mantenim una qualitat de vida, esperant a veure què passa, seguim tenint activitat econòmica i tenim un Ajuntament que està equilibrat. Bueno, això necessita un temps, tot això. Això no es fa d'un dia per l'altre. A vegades la gent creu que les coses poden canviar així com així, i quan estàs a l'oposició vols dir sí, sí, que canvin, que canvin. Bueno, té un procés. Això està escrit, a més està posat sobre la taula amb un acord marc que van signar uns grups i uns altres no, i en el apartat de sostenibilitat de l'Ajuntament es va escriure, i ho vaig escriure jo, que la propera legislatura, tant els regidors com els càrrecs de confiança, es tenia que apretar molt més, en el sentit de que no es tindrien, els regidors ens tindríem que buscar més el no estar amb exclusivitat en l'Ajuntament, sinó anar a buscar equilibris personals i de temps, i els càrrecs de confiança es tindrien que reduir el mínim possible. Però això està escrit.
Hores d'ara, deixant de banda la sostenibilitat de l'Ajuntament, sí, i parlant dels altres dos aspectes, sí, per una qüestió. Serveis, per exemple. Mm-hmm. Quan heu parlat de la qüestió de la neteja, que era un dels temes que us neguitejava quan, mm-hmm, quan vau arribar a l'alcaldia, a vegades dona la sensació que mai no n'hi ha prou.
Sí.
O que bé, llences els diners dins una mena de pou sense fons, perquè suposo... què són, 4 milions d'euros la neteja l'any?
No, són molts més.
Són molts més?
Sí. Són quasi uns 5 milions d'euros.
És a dir, 832 milions de les antigues pessetes.
I fa dos anys potser eren més, perquè ara ho hem anat racionalitzant. Però hem arribat quasi als 6 milions d'euros, la neteja.
És a dir, gairebé els 1.000 milions de les antigues pessetes. Qui ens escolti pot pensar, escolti, però aquests diners, això hauria d'estar com una patena, matí, tarda i nit, totes les hores del dia, o no?
No, perquè hi ha moltes variables. I en aquest moment estem amb un pressupost de 4.400.000 euros.
O sigui, d'un guard d'uns 700 milions de les antigues pessetes.
A veure, Sitges ha canviat també molt. És que la veritat és que potser ens costa a vegades veure... la percepció de les coses són molt diferents quan tens una responsabilitat o quan estàs vivint en un carrer, vale? Aquest creixement de Sitges espectacular que hem viscut durant aquests 10 anys últims o 15 anys ha fet que Sitges ens donéssim compte de que hi ha una sèrie de barris perifèrics molt complexes de gestionar, que s'han s'han incorporat d'una forma normalitzada la vida de Sitges. O sigui, durant molts anys hem cregut tots que el Poble Sec, el casc històric, era el Sitges de... I Vallpinedes, Llevantines, Montgavines, Terramars, Can Girona, Aigua Dols, bueno, tot aquests, Quim Mar, bueno, s'han incorporat, ja he dit, per sort, a una vida normalitzada, ja no a una urbanització de l'estiu, no, tot el contrari, en la que han demandat una sèrie de serveis, no només de neteja, sinó d'escoles, i, bueno, la veritat és que això és molt complicat, perquè netejar un Quim Mar, o netejar una Llevantina, o netejar... Són grans urbanitzacions que hi ha molts carrers, i a més moltes persones que hi viuen, i això fa que, home, de pensar de la recollida de brosses de fa 10 anys ara, és que no té res a veure, L'altra qüestió és la següent. Home, hi ha molta gent que ajuda, hi ha molta gent que no ajuda, també és cert, i a vegades doncs es fa un sobreesforç perquè aquestes persones que, home, doncs, és que hi ha curiositats, com que hi ha persones que encara tiren, i no aquí el casc històric, que a vegades no és possible, sinó en qualsevol urbanització o qualsevol lloc com on vinc jo, hi ha alguna persona que encara tira la bossa de la basura a terra, no la posa ni al contenidor. Val? Això significa que ha de passar un cotxe, perquè els contenidors s'aixequen a la nit, però no recullen. Després ha de passar un cotxe a recollir aquesta bossa i posar-la al contenidor. O sigui, és una despesa, realment, que no hauria de ser si la gent es comportés. I després tenim no és un problema, però tenim sempre un punts crítics a l'estiu molt complicats, molt complexes, molt complexes, perquè la massificació de gent que ve i a vegades el poc comportament d'aquesta gent, però no, a vegades no és el mal comportament, sinó la pròpia massificació de les coses fa que en alguns moments s'hagi de fer un sobreesforç econòmic. I per últim, som singulars, tenim una quantitat de festes que ens agrada molt i que només faltaria, però qualsevol festa significa un sobreesforç econòmic de neteja, perquè ara passarem la processó i tot el que queda darrere s'ha de recollir, bueno, doncs això té un preu, o fem el ratlli quan ve tanta gent al passeig, això, la gent pel que sigui, doncs, embruta una mica més, o per exemple el carnaval, o bueno, diria 10 festes que signifiquen un sobreesforç que s'ha de pagar. Tots aquests sobreesforços econòmics signifiquen, doncs, tindre un pressupost important que de neteja. No només, no pensem només, escolta, és que hem de netejar, i les platges, va aquí dintre, cuidao, neteja de platges. Penseu que quan vam arribar les platges no es netejaven. Les platges es netejaven a l'estiu amb una brigadeta que tenia l'Ajuntament, però molt justet, justet. Ara es netegen molt. Però jo crec que hem de... sortim d'un món en el que tot es pagava, i es pagava de forma, diríem, en creixement sempre, molt més, més i més.
Voleu dir molt a la lleugera, en alguns moments? Molt a la lleugera, en alguns moments, voleu dir?
Bueno, jo crec que sí, que tots hem viscut un moment complicat.
Inclòs l'Ajuntament?
Sí, l'Ajuntament, no, jo diria lleugera no és la paraula.
D'acord.
Però lleugera no és la paraula, però l'Ajuntament estava dintre la cresta de la ola.
D'aquesta inèrcia, voleu dir?
De la inèrcia, I lògicament la inèrcia et feia, com ara la inèrcia és incontrària. La inèrcia era un tren que anava a 130 per hora o 160 i ara hem d'anar a 80 per hora, no? I la inèrcia és frenar-lo. Però hem de...
Li correspon a l'Ajuntament més responsabilitat que la resta de mortals? Encara que hi hagi una inèrcia general?
Nosaltres tenim una responsabilitat important, malgrat cada un té la seva responsabilitat personal. Nosaltres tenim la responsabilitat perquè gestionem diner de tots, i és la nostra responsabilitat. Però tots també som part d'aquesta societat, i lògicament també els nostres comportaments o la nostra gestió personal també afecta a la vida social de tots en aquest moment. O sigui, lògicament, nosaltres vivíem en un context socioeconòmic de 160 per hora quan es tenia que anar a 120, però hi jugava tota la societat, i aquest riu et portava cap a aquesta inèrcia. Ara en aquest moment no baixa aigua, i ara d'alguna manera ens hem d'acostumar que baixa poca aigua, i aquesta poca aigua l'hem de saber gestionar, no? Però tots hem de ser conscients que en aquest moment tots hem de fer un esforç, nosaltres més que ningú, perquè gestionem els diners de tothom, però tots hem de fer un esforç i ajudar-nos. Quan parlàvem de... és que tots hem de reciclar, perquè reciclar la brossa i tirar-la, doncs ara hem de fer un esforç en moltes coses, tots, i personalment cadascú ha de fer el seu esforç, això claríssimament ho sap, segur.
El darrer cop que us teníem aquí, també ho vareu dir en el ple municipal, assenyalàveu que CESPA podria fer una miqueta més del que feia.
Sí. Sí.
Ha passat alguna cosa des que
mes estem a dir això? Tenim una comissió de treball, perquè nosaltres vam veure, perquè també hem de dir que les empreses de neteja també estan passant un moment complicat i difícil, totes les empreses, no sé si heu llegit, en aquest moment se'ls deu molts diners per part de molts i molts ajuntaments, i lògicament ells també estan dient, bueno, escolta, si tenim aquestes deutes tan grans a nivell general, després són empreses que treballen a Madrid, a Barcelona, a tot arreu, nosaltres també hem de refer el nostre plantejament com a empresa ja, i lògicament ells refan el seu plantejament com a empresa, però també nosaltres refem el nostre plantejament com a contracte.
Aquesta és una batalla complicada, és a dir, un ajuntament que no té tants diners li demana a l'empresa més esforç, i l'empresa li diu que jo tampoc tinc tants diners, sí, per tant tampoc em puc esforçar més del que m'esforçaria.
Però nosaltres, bueno, amb bona voluntat per part de tothom, tots els contractes dels ajuntaments, i aquest també, hi han comissions de treball per a veure com podem millorar aquesta situació, tant econòmicament com podem ajustar-la, com el servei. I també és cert que nosaltres hem d'estar més a sobre amb CESPA, i això jo ja vaig dir fa un mes així als tècnics i a tothom, que hem de treballar més, perquè, bueno, malgrat hi hagi una situació econòmica complexa contractual que estem revisant, això no vol dir que per això nosaltres no també hem d'estar a sobre del servei.
Heu vist altres èpoques millors en qüestió de neteja?
Sí, 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 jo diria que potser hi ha un moment quan entra la contrata, que també és un dels moments d'aquests que la pròpia contrata té els cotxes nous, els empleats nous, les motivacions són diferents, en aquell moment sí. Però hi ha una cosa que és l'índex de civisme, l'índex de neteja, que nosaltres vam començar a fer amb l'Institut Cerdà fa un temps, que això ens marca realment la realitat, perquè això són unes enquestes que... no només enquestes, sinó és una vigilància que es fa cada dos mesos per part d'unes persones que portem 3 anys i mig, 4 fent-ho, i això ens està donant la realitat. O sigui, les percepcions són les que veus. Jo ara vaig caminant i veig una bossa a terra i dic, no funciona el servei de neteja. O un dia veig els contenidors molt nets i dic, carai, això deu estar funcionant. Però en realitat és molt més complexa que això. És molt més complexa perquè has d'avaluar primer tot el poble. No has d'avaluar només el teu carrer, perquè el teu carrer pot estar net sempre. I suposo que el meu carrer el deu netejar molt perquè deuen dir l'alcalde, la sensació que la tingui bona. Però sí que és cert que l'índex aquest, que a més és un recorregut que fan aquests, diríem, inspectors, bueno, no són inspectors, sinó persones que controlen, fan uns recorreguts que estan establerts, que no sap ningú, i fan recorreguts de 2 quilòmetres per diferents llocs. I van mirant els contenidors, van mirant les papereres, van mirant les coses, i cada 6 mesos ens porten si això està bé o està malament.
Amb matís, gairebé garantiu que el que diu l'índex de l'Institut Cerdà és més cert que la percepció que pugui tenir l'alcalde a peu de carrer?
Home, sempre. La percepció meva de la salut no té res a veure amb el que els anàlisis em diuen, no? Els anàlisis al final et diuen si realment estàs bé o malament.
10:48, tenim una trucada per l'alcalde, us demanem que us col·loqueu els cascos i saludem, em sembla que la Rosita. Rosita, bon dia.
Hola, buenos días.
Tu diràs, Rosita.
Buenos días.
Que no quería que el alcalde se fuera sin saber que sigo aquí.
No, oye, lo sé porque te he visto, ¿eh?
Vale.
Bueno, de seguir, afortunadamente, si Dios nos da salud, seguimos todos de momento.
Sí, gracias a Dios. Sí.
Venga, Rosita.
Bueno, mira, es que le quería recordar al señor alcalde una cosa que es muy importante, ya se lo dije en una ocasión, no sé si se ha movido o no, pero de todas formas esto casi que lo he movido yo ya, porque he metido por el registro, quiero decir, se trata del tema de la Renfe. Debido al abandono que hay aquí,
ya sabes, el puente de que cae agua...
Desde 600 kilómetros, desde la Torre Llopar hasta aquí abajo, donde la Renfe, ¿me entiende? Esto es un abandono total, porque tengan en cuenta que aquí las ratas andan que se matan. Las serpientes se les han metido en algunas casas, que hasta incluso han llamado al Semprona para que llevaran y se llevaran el trofeo, si es que lo querían. Entonces creo que este abandono, yo ya lo he mirado, porque estuve el otro día allí en el Oasis, y se lo metí por el registro a Renfe, y también estuve hablando el otro día también en el ayuntamiento con otra persona que le expliqué el caso, me dijo que parece que trataba bastante con Renfe. Entonces quiero decir que yo le he mirado esto, pero sí quisiera que usted se preocupara un poco como alcalde de preguntar dónde ha ido a parar, porque usted sabe que yo lo puedo hacer con el director de zona y de esto, pero creo que son ustedes y luego yo levantar la liebre.
Vale.
Entonces quiero que esto no se puede estar así, porque esto es un abandono total.
Rosita,
los ratones por ahí corriendo por todo el puente, en las casas, aquí mismo, en las serpientes, se lo digo yo, mira, hasta incluso en la calle San Honorato, que es lo que lo he puesto yo también, que escuche, está encima de la mesa y le diré si llega, bueno, a lo mejor se enfadaría la dueña y no porque lo dijo
local,
ella.
No cal, Rosita.
¿Entiende?
Ens en refiem de la paraula.
Sí, entonces quiero decirle que esto es imposible porque esto es un abandono total, tanto por Renfe como, por ejemplo, por ustedes, porque aquí mismo, en este trozo que tienen, que yo llamé a Renfe y me dijeron, porque cuando han sacado todos los tirafondos de arreglar desde Gabá aquí, dice que este trozo lo tienen como desahogo. Y llamé yo a Renfe y le dije, oiga, el desahogo es que cuando acaben la obra se lo lleven, porque ahí hay un montón de tornillos que se llaman tirafondos, que eso es un montón que si alguien pasa, pues calabrar a alguien jugando a la pelota.
Pero,
entonces quiero decir que tome un poquillo de interés, señor alcalde.
Los tirafondos estos los ponen en sus terrenos,
por el
¿no?
tema, ¿eh?
Los ponen en sus terrenos, en los terrenos de Renfe.
Bueno, perdone, pero es que dice que este trozo en todas partes tienen que tener cuando hacen obras, pero bueno, luego tienen que limpiarlo y llevárselo, ¿me entiendes?
Sí.
Aparte que sea de Renfe o sea del ayuntamiento, o sea de lo que sea, aquí tiene que haber alguien que responda.
No se preocupe, que ya me preocuparía.
Y bueno, también le quería decir que lo he repetido 50 veces esto ya y lo digo. Aquí los trenes tienen una señal aquí en la calle 13 de septiembre que el máximo que deben de correr tirando es a 120 y mucho a 125. Le puedo asegurar que todos los rápidos que no paran y hasta incluso los de 2 pisos, entre ese bloque que se ha hecho ahora y de viviendas, nos hemos quedado aquí encajonados y esto es un infierno. Creo que esto tendrían también que mirar los decibelios y hasta incluso la velocidad.
Vale,
porque si tienen que ir a 120 no tienen por qué ir a 200.
Ya lo miraremos porque todo esto como queda grabado, ellos lo graban.
Lo graban, pero si se lo pasan por el forro, no, perdón, otra cosa es
que,
¿eh?
Por eso que se les puede pedir a ver
que, o sea,
cuáles
que
son los registros.
Quiero decir lo mismo que he hablado de los aviones ya 40 veces. Aquí pasan los aviones, ya le digo, que si no tienen que pisar la zona del Garraf, creo que le dije el otro día a uno del ayuntamiento que lo esencial era que pusieran un radar y cada uno que pasa pone un canon, que seguro que el ayuntamiento no estaría en la quiebra.
No es tan fácil.
O sea, que también aviones, quiero decir que esto es discutible, porque oiga, que parece que vengan a aparcar aquí dentro del cementerio y aquí
pasan,
en la plaza esta.
Bueno, pasa muy poco.
Preocúpese un poquillo, señor alcalde,
pero
que vale la pena, aparte de que al menos se entretiene un poco, ya que no tienen a casi. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Rosita. Buen día. Estem referint-nos als marges de la via, hem de suposar, eh? A tot el que són els marges,
sí,
de la via...
Aquests marges de la via els netegen cada equips temps. Nosaltres ara el que farem, com cada any, i si la Rosita ha entrat a aquesta instància, és demanar-li que el netegin.
I incís aquí, perquè estem en els minuts finals. Hi ha menys jardiners? Sí? No?
Menys jardiners? On, més de l'Ajuntament?
De l'Ajuntament?
No. L'Ajuntament és mateixos que tenia de jardiners. Al contrari...
Hi ha menys persones que es dediquen a cuidar els jardins?
També degut al pla de sanejament, que fa que els contractes es tinguin que reajustar, nosaltres el que vam fer és anul·lar una sèrie de contractes d'empreses de jardineria. Ara tornem a contractar-les perquè hem reajustat els nostres contractes i, a més, els jardiners els ampliarem, no entrant gent de fora, sinó amb una reordenació que farem. O sigui, ampliem la plantilla de jardiners amb dues persones i, a més, referem, i ja hem fet, una nova contracta amb el Tegar, que començarà de nou a treballar amb els jardiners.
Algú us vol preguntar alguna altra qüestió? Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlo?
A la Núria Andreu.
Bon dia, Núria, tu diràs.
Diré jo una pregunta que ja he fet moltes vegades.
Digues.
Sobre els taxis dels menys vàlids.
Sí, ara traia... Sí. La veritat és que saps que ens va passar allò que van haver-hi una llicència, i t'ho vaig explicar, de taxi amb discapacitats. Els taxistes, aquest senyor es va vendre el d'això i no va haver-hi la renovació. Ara es treu dos llicències en taxis de discapacitats. Es treu, suposo que si no passa aquest ple, passarà el ple que ve. Dos llicències de taxis amb discapacitats. Serà aquesta l'única solució perquè el tinguem. Perquè, lògicament, ells... tenen cotxes, haurien de canviar-se el cotxe perquè sigui un cotxe amb discapacitats, però com que la persona que tenia això, doncs, al final se'l va vendre i va desaparèixer i no es va reposar el cotxe amb discapacitat, en fem dos llicències noves. Serà l'única solució. Dos llicències noves de cotxes amb discapacitats.
Anava per aquí, Núria?
Sí, a veure si serà veritat, perquè fins ara hi havia aquest cotxe que era tipus inglès.
Sí, sí.
Mm-hmm. Que es feia alguna cosa, però ara ni en aquest home el deixaven treballar.
No, és que el tema dels taxis és complex, però que traurem dues llicències, que és l'única manera de que solucionarem aquest problema. Aquesta decisió es va prendre fa 15 dies després de l'anàlisi de l'estiu.
Si no és veritat, Núria, ens tornes a trucar.
No,
Bé, a veure.
Segur que serà veritat.
Que sí.
No, però
això,
és que sí.
Això només ho sap qui ho pateix.
No,
perquè...
això està clar.
Sí, i tant.
Això està. Gràcies, Núria.
Gràcies, Núria.
Adéu-siau, bon dia. Adéu. Una qüestió sobre l'assumpte dels taxis.
Sí.
No, ho reunireu amb la plataforma dels museus, si no, quan hi ha data?
Sí que, em sembla que sí que hi ha data, El passa que no la tinc present en aquest moment, però sí, ens reunirem, sí. Està molt bé, no?
Finalment, vaja.
Però finalment, aquest finalment, sí, hauria d'haver sigut abans, lògicament.
Que li comentàvem al regidor Armand Paco, sembla mentida que tothom es volia trobar i no hi havia manera.
Bueno,
diguem-ne, en declaració pública.
Sí, és cert que al final vam tindre que explicar, és que no demanen l'entrevista. És que, a veure, jo crec que quan un col·lectiu de persones té un interès per solucionar un problema, és que no ha passat mai. Totes les plataformes que sempre s'han posat en marxa m'han vingut a veure al cap d'un dia. I ara n'hi ha una altra de plataforma que ja m'ha demanat hora i que públicament no ha sortit, però n'hi ha una que ja ha demanat hora només per parlar amb mi.
Que són els veïns del carrer Bonaire?
No, aquests ja fa dies que estem
treballant. Ja fa dies que estem treballant amb
això. Això no és plataforma, això.
D'acord, diguem un conjunt de veïns.
A veure, jo no sóc una persona que mai digui que no vull parlar, és que mai, que no és el meu tarannà, al contrari. I lògicament, jo crec que és lo lògic, no? Escolta, parlem-ne d'aquest tema, no? I no hi havia manera, no sabia el per què, de que no es demanava.
D'acord, hi haurà la reunió?
Ara l'important és que hi haurà una reunió.
Apuntem des d'un altre vessant, que assenyalàveu. Què passa al carrer Bonaire?
Sí, al carrer Bonaire passa un fenomen.
I jo pregunto per si el carrer Bonaire és un 2 de maig paral·lel, eh?
Sí, sí, a veure, però amb diferents connotacions, eh? Però lògicament el carrer Bonaire s'han anat implantant des de fa molts anys una sèrie de locals,
sí.
I aquests locals, que són molt petits, doncs aporten una afluència de moltíssima gent, i aquesta gent, com que no pot entrar perquè són petits,
es queda
doncs utilitza el carrer com a lloc per xerrar, per beure una cervesa, entra i surt dels locals, i això comporta una aglomeració de gent en el carrer, que el seu soroll, la seva activitat, doncs molesta els veïns, no? Tema complex i difícil, però la bona voluntat dels veïns és intentar trobar una solució. Ja fa, jo crec que un mes que estem parlant de que hem de posar sobre la taula una sèrie de temes, i hem emprès una taula de treball conjunta per a veure si trobem una solució entre gremi d'hostaleria, veïns i Ajuntament de Sitges. I aquest és un treball que ara farem amb més tranquil·litat, perquè ara ha baixat aquesta pressió, i la nostra voluntat, i espero que sigui així, a veure si trobem entre tots la solució, perquè tant veïns com locals com Ajuntament, doncs, al final puguem conviure.
Un punt final. Hi ha preocupació el 1 de maig per la minva de clientela, per dir-ho així?
Sí, sí, que preocupació. Hi ha preocupació perquè, lògicament, a veure, primer, la crisi fa que, malgrat veiem molta gent, la gent consumeix potser menys, segons el que diu tothom, I, a més, el 2 de maig és un model... Bueno, clar, tota la vida no és permanent, no? Jo és una cosa que tinc molt clar. I el 2 de maig és un model que potser necessita de reinventar-se, o necessita de veure un altre tipus. Ja comencen, perquè aquesta associació d'oci nocturn ha volgut fer alguna cosa. El logo del 2 de maig, aquest famós del carrer, doncs aquest també ha posat en marxa. Els propis empresaris d'allà tenen ja un neguit de que s'ha de fer coses, i bueno, anem per un camí de reinventar aquest espai. Tot canvia al final, el carrer Bonaire, no sé si ens recordeu el carrer Sant Bonaventura, que era un carrer amb moltes complicacions als anys 80, sí. I també s'ha traslladat això a potser el carrer Bonaire. Ara el carrer Bonaire, que fa 10 anys o fa més,
té un carrer molt
tranquil, ara és un carrer, i ara el 2 de maig sembla que comença a ser un carrer que perd força. Aquests canvis són producte també de que l'empresariat compra diferents locals, o que realment hi ha una dinàmica diferent. Però nosaltres el que hem d'aconseguir és la convivència. Això és bàsica, perquè per molt que hi hagi uns locals, o per molt que hi hagi una activitat, amb la convivència és el primer de tot.
Són les 11, només tornarem a tenir a l'alcalde en aquesta mateixa taula. Haurà començat ja la vida política o curs polític d'aquest darrer tram de la legislatura. Les portes però Santa Tecla. Jordi Baiget, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Són les 11, tornem en 5 minuts. Fins ara.